sabeu, aquests dies us estem explicant tot el que està generant aquí i tot el que està passant a fora en relació amb el drama que viuen els refugiats. A casa nostra, a casa vostra, aquesta campanya que s'ha territorialitzat tant que ja està, diguéssim, prenent iniciatives a les escoles de manera espontània, etc, etc, i va rebre tot el suport dels diversos alcaldes i alcaldesses del país. Van veure com tots ells també se sumaven en aquesta mobilització, i un dia més el que fem nosaltres és parar atenció a un dels principals desafiaments que té en aquests moments la Unió Europea, que és precisament gestionar l'entrada de les persones migrades i dels refugiats. Ahir us ho vam explicar des de Grècia, que l'any passat va ser l'epicentre d'una de les crisis humanitàries més greus de les últimes dècades. I avui ens traslladem a Sicília, que en aquests moments és el destí de la majoria de persones que proven d'arribar a territori europeu. El nostre corresponsal, que és a Roma normalment, l'Eduard Rubió, ha recorregut Sicília, l'illa, de dalt a baix, i ha estat testimoni del drama també en aquesta zona central del Mediterrani. I des de Catània parlem amb ella. Eduard Rubió, bon dia.
Hola, bon dia, Mònica.
Hola, Eduard. Moltes d'aquestes persones que arriben a la costa siciliana són menors d'edat, i amb què es troben allà? Com funciona el procés d'acollida d'aquests nanos un cop són en territori italià?
Bé, he volgut centrar el viatge en els menors no acompanyats perquè és un fenomen que està augmentant en els últims temps. I el meu recorregut ha sigut un tour al voltant de l'Etna, de Catània, on em trobo ara, que està a la part oriental de l'illa, i he anat a Caltanissetta, al centre, i d'allí he anat a Messina, que està a l'estret. I sota el volcà he visitat molts centres d'acollida de menors diferents. El moll de Catània és una de les grans portes d'Europa, com dèieu ara vosaltres, on es descarrega, de fet, els immigrants com a Siracusa, com a fa també a Pozzallo i a Ragusa, que està tota la part oriental. Aquí es fa la identificació, s'agafen les empremtes dactilars dels menors o també els immigrants adults, les fotografies, se'ls separa també els menors dels adults, és a dir, es fa una separació, diguem, entre adults i menors. És un procés llarg, a vegades han d'estar moltes hores. Després hi ha els centres de primera acollida, que normalment són molt grans, i això dificulta una mica la integració dels menors. I després hi ha els centres de segona acollida, que són més petits, màxim de 20 menors, que són, de fet, més unes comunitats més petites, i per tant, vull dir, són com unes petites llars, no? El nombre de menors no acompanyats que arriben a Sicília travessant el canal de Sicília des de Líbia està creixent, com deia, a mesura, precisament, que cada cop es fa més difícil el viatge pels adults, degut a les barreres. Recordem, el 2013, l'entrada en vigor del reglament de Dublín, el 2015, l'agenda europea, i el 2016, l'acord amb Turquia, i ara, el 2017, es vol barrar el pas a Líbia, com s'ha fet a Turquia. Pensa, Mònica, que el 2016 van arribar 25.800 menors, més el doble que l'any precedent, i enguany, en un mes i mig, o sigui, el mes de gener i ara a mitjans de febrer, han vingut més de 1.300 menors, dels quals 1.200, és a dir, quasi la totalitat dels menors, són menors no acompanyats. A Messina ahir vaig visitar el centre de primera acollida Casa Amet, on viuen un centenar de menors, entre 15 i 17 anys. Un d'ells, Mamou Sané, ha arribat a Itàlia fa poques setmanes, dues setmanes. Ha viatjat per Àfrica durant més d'un any des de Senegal. Ha sofert vexacions de tot tipus. Va ser ferit a Líbia i, malauradament, perdrà el peu dret. Ahir, abans de ser hospitalitzat, va voler parlar amb nosaltres. Escoltem-lo.
He fet 3 mesos a presó.
Em vaig passar 3 mesos a la presó. Hi va haver massacres. A la presó ens maltractaven. Em van pegar fins a destrossar-me el peu. I després de ferir-me es van negar a curar-me.
És un refugi de Massuany.
Eduard, aquests són testimonis durs. Segur que n'has viscut d'altres aquests dies, no?
Sí, efectivament, el calvari que pateixen aquests menors, de veritat, aquests adolescents, que de fet podrien ser els nostres fills, que treballen com esclaus per pagar-se un viatge per etapes a través de l'Àfrica, són viatges terribles. Primer han de superar el desert del Sàhara, després l'estada a l'infern de Líbia, que com sabem tots és un país en guerra dividit en dos estats, entre bandes terroristes, entre traficants, etc. A Líbia m'han explicat tots els menors que he entrevistat, els que he parlat, malviuen detinguts en guetos durant mesos, on pateixen abusos i violències inimaginables. A Itàlia arriben, de fet, traumatitzats, no? O sigui, moltes vegades callen, no diuen res, estan com a tancats. I a la fi han d'afrontar l'últim pas, la travessa del Mediterrani, que sovint és fatal. Escoltem un mediador cultural que fan, de fet, de pont entre els menors i la cultura del país, és a dir, la cultura italiana, perquè ells mateixos sovint han sigut menors no acompanyats, com, per exemple, Nufu, que és un mediador cultural que treballa a Caltanisseta i va arribar a Sicília fa 8 anys, de Burkina Faso.
De Líbia vam anar cap a Itàlia amb una llanxa pneumàtica. No era una barca gran, hi anaven 42 persones. El viatge, per sort, va durar només 2 dies fins a Itàlia. Però molts nois, amb els quals compartíem el mateix gueto a Líbia i que vam salpar després de nosaltres, no van arribar.
I tu, durant tot aquest temps que has estat seguint aquest drama humanitari que també es viu a Itàlia i a Grècia, ho hem seguit a través d'altres companys teus, Eduard, la sensació que tens és que han millorat les condicions d'Itàlia per acollir tota aquesta gent que va arribant?
Bé, jo crec que Itàlia està fent el seu paper. Itàlia fa el que pot, una mica podríem dir que tapa forats, no? Acull i reparteix per tot el territori nacional els immigrants, ajudada naturalment amb fons europeus, però necessita sobretot que Europa obri també les portes i els seus països acceptin les quotes d'immigrants que els hi toca a cada un, no? Naturalment, mentrestant, el que passa és que Sicília s'està omplint, és la plataforma italiana més gran on viuen, diguem, actualment més de 50.000 immigrants, que estan repartits per un territori, pensa que és més petit que Catalunya, Sicília. Giovanna Di Benedetto treballa al moll de Catània, en Save the Children, i assisteix cada dia a tragèdies terribles, com la que ens explica ara.
Poche settimane fa sono arrivati 4 fratellini che viaggiavano da soli, erano ivoriani, si sono purtroppo salvate solamente, sono arrivate vive solo le 2 più grandi che avevano 10 e 14 anni e invece i 2 bambini più piccoli di 5 e 8 anni sono arrivati senza vita perché l'hanno persa sul gommone durante il viaggio, sono rimasti schiacciati.
Escolta'm, i una altra cosa...
Bé, que no hi ha la traducció, no?
No hi havia la traducció.
Bueno, ve a dir que va rebre aquests menors, eren 4 germanets, vull dir, les 2 germanes grans es van salvar, tenien, em sembla que diu, 15 i 10 anys, i després, en canvi, els petits van morir aixafats, i, vull dir, i viatjaven sols, eh? I el petit tenia 5 anys, l'últim. O sigui, que una cosa terrible.
Amb ella, Eduard, també vas poder parlar d'aquest acord que ara ens avançaves amb Líbia per barrar el pas a italià als migrants, després de l'acord aquest de Turquia i Grècia, que ja coneixem. Ara dius que la Unió Europea està preparant aquesta nova barrera, no?
Efectivament. Pràcticament totes les organitzacions humanitàries, vull dir, Save the Children, però també ACNUR o la OIM o la Creu Roja, i també, vull dir, les ONGs que tutelen els drets humans i... Vull dir, han criticat aquest memoràndum entre Itàlia i Líbia i, sobretot, la declaració de Malta de la Unió Europea, que tenen com a objectiu, precisament, posar un tap a Líbia, que algú l'ha definit un Trump soft per contenir aquesta onada migratòria que cada cop creix més. Però la perspectiva de tancar la ruta líbica, tornant enrere migrants que fugen del país, de països en guerra o de carestries bíbliques, que ha estat molt criticada, com deia, perquè el lema vindria a ser asil més valors, repatriaments més fàcils, o el que és el mateix, més seguretat a Europa, menys immigrants. Giovanna Di Benedetto, tornem-la a escoltar parlant d'això.
Save the Children està molt preocupada perquè aquests plans tenen com a objectiu contenir els fluxos migratoris, contrastar el tràfic d'éssers humans i el contraband i reforçar les fronteres, però no assenyalen camins legals i segurs, que són l'única via que pot ser alternativa a aquests viatges terribles, sovint mortals, sobretot pels més febles, com els menors no acompanyats o els nens que viatgen amb les seves famílies.
Per tant, bloquejar les fronteres, bloquejar les persones a Líbia no impedirà, però, als traficants de fer travessar el mar a milers de persones que faran viatges cada cop més perillosos. A més, bloquejar els emigrants a Líbia els exposarà a riscos altíssims, com deia aquesta ara Giovanna, altíssims de violència, de tortura, de detencions en condicions inhumanes i també de repatriaments forçats cap a aquells països d'on han fugit precisament per violència, per guerres, per persecucions o per explotació.
Eduard Rubió, moltes gràcies des de Sicília. Una abraçada, que vagi bé.
Una abraçada, Mònica.